Fe e Historia.
Si mirem la història de la humanitat, hi va haver un temps en què quasi tots els països estaven governats per un rei o una reina. Molts d'aquests països van deixar de ser monarquies per passar a tenir altres formes de govern, però alguns altres encara ho són avui dia. El poder d'aquests reis varia segons les tradicions de cada país. Alguns són més aviat simbòlics i tenen funcions cerimonials, com a Espanya o Noruega, però alguns altres encara tenen poder absolut, com el de l'Aràbia Saudita. Una de les monarquies més antigues d'Europa és la britànica, que des de fa poc encapçala el rei Carles III. Però Gran Bretanya és d'aquells països on, a més dels reis, hi ha hagut unes quantes reines molt importants.
I avui us parlarem d'una d'elles, una dona que en principi no havia d'arribar a governar, però que va acabar ben asseguda al tron i va esdevenir la reina més poderosa d'Europa. Una dona que va aconseguir promoure una llarga temporada de pau i de desenvolupament econòmic al seu regne. Una monarca que va fer créixer el poder marítim anglès per enfrontar-se amb França i Espanya, les grans potències del moment. Una reina que es va fer estimar per tot un país. Una dona amb molt de caràcter i talent que va fer història. Sabeu de qui parlem? De la reina Elisabet I d'Anglaterra.
Elisabet va ser filla d'un dels reis més coneguts de la història d'Anglaterra, Enric VIII. I, si tanta gent avui el recorda, segurament no és per la seva obra de govern, sinó pels seus matrimonis i pels caps que va fer rodolar. Resulta que aquest rei no es va casar una vegada, ni dues, ni tres. Ho va fer 6 vegades, tot un rècord. La seva primera esposa va ser Caterina d'Aragó, filla dels poderosos reis catòlics. Van tenir 4 fills, però només va sobreviure una nena. I com que el rei volia tenir un hereu mascle, es va casar amb una altra dona, Anna Bolena, que havia estat dama d'honor de la primera.
Però, és clar, no es podien casar si abans no s'anul·lava el matrimoni anterior. Com que en aquella època no existia el divorci, l'anul·lació del matrimoni era una cosa molt excepcional i l'havia de fer directament el papa de Roma. Com que el tràmit trigava massa, el rei Enric va tirar pel dret i es va casar sense permís amb Anna Bolena, que ja estava embarassada. El papa es va enfadar força i va decidir excomunicar el rei i la reina, o sigui, els va fer fora de l'església.
El papa de Roma ens repudia? Cap problema. No la necessitem per res, l'església de Roma. A partir d'ara, aquí a Anglaterra, hi haurà l'església anglicana. I jo seré el capdavant, que per alguna cosa sóc rei.
El 7 de setembre de l'any 1533, la reina Anna Bolena es va posar de part. El rei Enric VIII esperava un nen amb candeletes, però no va ser així. Va treure el caparró una nena, la nostra protagonista, la princesa Elisabet. Que aquella criatura no hagués sigut un nen, va decebre el rei. Amb el temps es va tornar a encapritxar d'una dama d'honor de la seva esposa, la segona, i s'hi va voler casar. Per evitar-se problemes, es va inventar que la reina li havia estat infidel i li va fer tallar el cap. Quin home més cruel, oi? En aquell moment, la princesa Elisabet només tenia 3 anys. Es va quedar sense mare i, com que el pare tenia l'esperança de tenir un fill mascle, a ella la va declarar filla il·legítima. O sigui, que li prenia el seu lloc com a hereva de la corona. Pobra criatura.
Tot i això, va créixer com una princesa. La petita Elisabet vivia a Hampton Court, un palau reial que era al camp, a prop de Londres. Tenia els millors mestres i quan tenia 11 anys ja escrivia perfectament l'anglès, l'italià i el llatí. Això sí, com que el seu pare continuava canviant d'esposes, ella cada cop tenia una madrastra diferent. Va agafar molt d'afecte a l'última, Caterina Parr, la 6a esposa d'Enric VIII. La Caterina va ser per a ella una autèntica figura materna, molt més que les anteriors, i es va assegurar que l'Elisabet tingués els millors tutors i llibres.
Quan l'Elisabet tenia 14 anys, ja estava més formada que la majoria d'homes en la seva posició. Coneixia els textos clàssics de l'antiguitat grega i romana, dominava la retòrica, que és l'art de convèncer amb les paraules, estimava les matemàtiques i era capaç de mantenir converses en una pila d'idiomes diferents. Havia sumat el francès i el grec i també les llengües de les altres nacions de les illes britàniques, l'irlandès, l'escocès, el galès i el còrnic. Ella no volia ser inferior en res. Volia estar preparada per lluitar pel tro d'Anglaterra quan calgués.
Quan el seu pare, el rei Enric, va morir, el tron el va heretar el fill mascle que per fi havia tingut amb la seva tercera esposa, Joana Seymour. Així començava el regnat d'Eduard VI, que només tenia 9 anys. Però 6 anys després, el jove rei Eduard VI es va posar molt malalt i va morir. Com que no hi havia més nois, la línia de successió reial marcava que qui aleshores havia d'heretar el tron d'Anglaterra era la filla d'Enric VIII amb la seva primera esposa. Es deia Maria Tudor i no s'entenia gaire amb la seva germanastra Elisabet, perquè totes dues tenien caràcters molt diferents. La Maria era més aspra que l'Elisabet i, a més, li tenia molta rancúnia, perquè creia que la seva mare havia estat la culpable de trencar el primer matrimoni del pare.
Un cop al tron, una de les primeres coses que va fer la reina Maria va ser tornar a imposar la religió catòlica. Però a la majoria dels anglesos ja els agradava tenir la seva pròpia religió, el protestantisme anglicà, i una bona part es van revoltar. La reina tenia enemics a cada racó, i això la va fer enfadar molt. Ho va solucionar de la manera més cruel possible. Va fer matar tothom que s'oposés a les seves reformes. Molts dels seus rivals més adinerats van marxar del país, cames, ajudeu-me, però els 283 que va atrapar els va cremar a la foguera per heretges. No és estrany que la reina passés a la història amb el nom de Bloody Mary, és a dir, Maria la Sagnant.
Aquesta crueltat la va fer força impopular i va començar a veure conspiracions per tot arreu. Estava segura que molts volien col·locar la seva germanastra Elisabet al tron, així que va decidir empresonar-la a la Torre de Londres, per si de cas. La pobra Elisabet era innocent, i per sort aquesta innocència es va poder demostrar uns mesos més tard. Així que la van alliberar i, per si de cas, ella mateixa va decidir anar-se'n ben lluny de Londres i de la seva germanastra. Es va retirar al camp, a Hatfield House, fins que, de sobte, quan tenia 25 anys, la van informar de la mort de la reina.
Elisabet, la vostra germana és morta. Per tant, la línia successòria de la corona d'Anglaterra us designa a vos com a futura monarca.
De veritat? Seré la reina d'Anglaterra?
Sí, exacte.
I el poble m'hi voldrà?
Heu fet la pregunta més important de totes. Heu pensat sempre en el poble, cosa que la vostra germanastra no va fer. De manera que us auguro un bon regnat, majestat.
Així va ser com l'any 1558, la jove Elisabet, que aleshores tenia 26 anys, va convertir-se en la reina d'Anglaterra i, de retruc, en cap de l'església anglicana que el seu pare havia creat. Era un moment molt complicat per regnar. La seva germanastra havia estat força impopular, havia fet matar centenars de persones i el país estava empobrit. A més, molts pensaven que les dues úniques reines dones que havia tingut a Anglaterra havien estat un desastre i no estaven gaire entusiasmats que una tercera dona s'assegués al tron. A més, l'Elisabet havia crescut apartada de la cort i resultava una desconeguda per al poble. Tot plegat no era una bona carta de presentació.
Però l'Elisabet aprenia ràpid i no va cometre els errors de la seva germanastra. Primer de tot, es va gastar una fortuna en la seva coronació perquè fos ben vistosa. Va invertir 16.000 lliures i va aparèixer en públic colgada de joies i ornaments. Va somriure molt i va saludar tothom efusivament i va deixar molta gent embadalida. L'Elisabet tenia clar que la clau del poder era la popularitat. Així no perdria mai l'amor de la ciutadania ni provocaria la rebel·lió dels seus súbdits. La nova reina va ser una mestra en l'art de prometre, donar esperances i mantenir els seus rivals a l'expectativa.
Si m'he de guanyar la gent m'ha de conèixer millor.
La vostra coronació ha estat una jugada mestra, majestat. Tots els que us han vist us adoren.
Però no n'hi ha prou. He de trepitjar la resta del regne, pam a pam. Prepareu-me un viatge per tota Anglaterra.
Està segura, majestat?
Seguríssima.
Van advertir-li que fer un viatge com aquell era força perillós. Qui sabia què podia passar? Però l'Elisabet volia que el seu poble la conegués i volia conèixer el seu poble de primera mà. Va recórrer ciutats i viles durant setmanes i va poder veure que la majoria del poble passava gana i que eren enormement incultes. Calia posar-hi remei. Així que es va proposar augmentar el comerç per generar més riquesa i impulsar les universitats per fer créixer el coneixament. Així, a poc, es va guanyar l'estima dels anglesos.
La reina Elisabet no es va casar mai. No li van faltar pretendents, entre els quals hi havia el poderós rei d'Espanya, però ella es va negar sempre a comprometre's. Preferia governar tota sola que casar-se. Potser havia viscut tan de prop els matrimonis del seu pare, que acabaven amb caps tallats o dones repudiades, que va decidir que ella no es casaria mai. Això sí, sempre va tenir al costat Robert Dudley, el comte de Leicester, l'home amb qui havia crescut i amb qui havia compartit presidi a la Torre de Londres. Però, com que ja estava casat, el seu amor va ser sempre impossible.
La reina anglesa va tornar a imposar l'església anglicana a Anglaterra, però va ser més tolerant que els seus antecessors i no va perseguir els catòlics. Tot i això, hi va haver diverses conspiracions per acabar amb ella, però es van poder descobrir a temps. L'Elisabet va enviar un home de confiança, el doctor John Mann, com a ambaixador a Madrid. Heu de saber que Espanya era territori catòlic fins al moll de l'os. Les crítiques obertes de l'ambaixador al catolicisme van portar el rei d'Espanya, Felip II, a desterrar-lo. Com que l'Elisabet no era catòlica, el rei d'Espanya l'anomenava heretge. Aquesta polèmica religiosa no ajudava a calmar les relacions entre Anglaterra i Espanya, que ja tenien una gran rivalitat per aconseguir el domini dels mars i del comerç amb Amèrica.
En aquells moments, Espanya tenia el monopoli d'aquest comerç i la reina Elisabet n'estava ben tipa de la prepotència hispànica. En un ambient de tensió creixent, una esquadra de vaixells de guerra dirigida pel vicealmirall Francis Drake va salpar d'Anglaterra amb l'objectiu d'atacar els interessos comercials hispànics. I això va fer, amb molta eficàcia. A Espanya li deien pirata perquè saquejava els vaixells espanyols. Però a Anglaterra el consideraven un heroi i com que ell donava part dels tresors a la reina Elisabet, ella el va nomenar cavaller del regne. Allò treia de polleguera el rei d'Espanya, Felip II.
Majestat, el pirata Francis Drake ha tornat a saltar els vostres vaixells.
Ui, ja n'hi ha prou d'aquest color. No estic fort dels anglesos.
I què voleu fer?
Vull que escarmentin. Vull ocupar Londres, destronar l'Elisabet i posar un catòlic al tron. Que també n'estic fart dels anglicans. Això és la guerra.
I com penseu fer-ho?
Amb la gran armada!
La gran armada, que també s'ha anomenat l'armada invencible, era una flota immensa de grans embarcacions de guerra que havien d'aniquilar els vaixells anglesos i desembarcar tropes a l'illa per derrotar el seu exèrcit. Felip II va encomanar a aquesta empresa el mariner i estrateg més reputat del seu temps, el marquès de Santa Cruz, Álvaro de Bazán. Però poc abans de l'atac, el marquès va morir. I en el seu lloc, el rei d'Espanya va posar-hi un home molt menys preparat per a aquesta tasca tan delicada, Alonso de Guzmán, duc de Medina Sidònia. no tenia gens d'experiència en batalles navals. És més, deien que dalt d'un vaixell es marejava com una sopa.
La superioritat anglesa es va fer evident des de bon principi, no tant per la seva força, que estava bastant igualada, sinó per les característiques de la seva flota. Els anglesos tenien 226 embarcacions, la majoria lleugeres i força maniobrables, amb uns 2.000 canons. En canvi, les 137 embarcacions espanyoles eren molt grans, pensades per transportar 30.000 soldats a bord i anaven armades amb 2.431 canons. Això no les feia gaire segures si es trobaven enmig d'una tempesta. I això és precisament el que va passar. Després d'una primera batalla amb els vaixells anglesos al Canal de la Mànega, van haver de marxar nord enllà i el temps va empitjorar ràpidament. Plovia a bots i barrals i les grans onades sacsejaven els vaixells com si fossin closques de nou. Els tripulants no es van poder refugiar en cap port, de manera que van intentar fer mitja volta a les illes per tornar a Espanya, però prop de 10.000 homes van morir ofegats o estimbats pels espadats feréstecs de la costa d'Irlanda. Només 87 vaixells van aconseguir tornar, amb la cua entre les cames. La derrota espanyola, que en aquell moment era una potència mundial, va ser sonadíssima.
El regnat de la reina Elisabet I va durar 44 anys i és el quart més llarg de la història anglesa. Va suposar un llarg període d'estabilitat per a Anglaterra i, a més, el país va viure una gran esplendor cultural amb l'aparició d'una escena teatral impressionant. Va ser l'època en què van destacar grans creadors com Christopher Marlowe i, sobretot, William Shakespeare, que per a molts és l'escriptor més destacat de la història universal. Ningú no es volia perdre l'estrena de les seves obres. El conreu de les lletres i del pensament van contribuir a fomentar un sentiment nacional més fort entre els anglesos. Finalment, Elisabet I va morir amb 69 anys i va ser enterrada a l'abadia de Westminster. Aquell 1603, Anglaterra, un país totalment renascut i que tindria un paper fonamental als segles següents, plorava la mort de la seva reina, una dona que va fer història.